Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui és un d'aquells dies en què no es parla d'una altra cosa. El penal de Julián Álvarez. Està ben invalidat, està mal invalidat, la toca, no la toca... A mi em sembla que sí, la frega, i que per això la pilota s'aixeca una mica. Per tant, el llançament estaria ben invalidat, però tampoc tinc la certesa al 100%. La veritat és que és una jugada molt gris. També em pregunto per què l'àrbitre de camp no va a veure-ho pel monitor abans de prendre la decisió definitiva. És un moment clau del partit, és una decisió que pot acabar decantant l'eliminatòria. Avui és un d'aquells dies de polèmica en el que, en funció dels colors o de les fílies i les fòbies, ho veus d'una manera o d'una altra. Sigui com sigui, la història va acabar, com sempre, amb el Real Madrid classificat. Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 0 i el Madrid per penals classificat pels quarts de final de la Champions. La polèmica està en el penal de la tanda invalidat a Julián Álvarez per tocar dues vegades la pilota. Després Llorente falla el seu i Rüdiger acaba fent el gol definitiu. Abans havien passat també moltes coses. L'Atlètic de Madrid s'havia avançat en el primer minut de partit, va portar el pes, va posar a prova Courtois en diverses ocasions. El Real Madrid, la veritat, va estar molt gris. Vinícius va fallar un penal per empatar el partit i al final el Real Madrid classificat pels quarts de final que ja han quedat definits. Tenim Barça-Borussia Dortmund, el partit d'anada 9 d'abril a Montjuïc, la tornada el dia 15 a Dortmund. Ahir el Borussia li va guanyar el Lille 1-2. Arsenal-Real Madrid, l'anada a l'Emirates, PSG-Aston Villa, Luis Enrique contra Emery i Bayern de Múnich, Inter de Milà. Avui a l'Europa League tenim Athletic Club Roma amb 2-1 de l'anada pels italians i a les 9 de la nit Manchester United-Real Societat amb empat a 1 del partit d'anada. El Barça Íñigo Martínez inscrit per la propera temporada, aprofitant el marge que ha deixat Vitor Roque. Estem pendents de la data del Barça-Osasuna, ajornat, que s'hauria de saber entre avui i demà. I la nova jutge del cas Negreira, Alejandra Gil, ha citat a declarar a Bartomeu el dia 17 de juny i a Rossell el dia 30. A l'Espanyol sentirem a Carlos Romero, que ha parlat de l'entrada a Mbappé i les seves conseqüències, entre d'altres coses. A l'Espanyol, que visita el Mallorca dissabte, també dissabte el Girona ha de rebre el València-Montilivi. El Barça femení disputarà la final de la Copa de la Reina i les blaugrana van tornar a guanyar-li al Madrid, aquesta vegada 3-1. I avui ha resolt la segona semifinal. Entre l'Atlètic de Madrid i el Granada, porta l'Atlètic de Madrid 0-2 a favor del partit de Nadal. En bàsquet, el Barça recupera Kevin Panther pel Barça Partizan de demà d'Eurolliga i en tenis, Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final d'Indian Wells després de superar Dimitrov per 6-1 i 6-1. Jugarà quarts de final contra l'argentí Cerundolo. Avui tenim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Champions, està ben invalidat el gol a Julián Álvarez? Esteu votant ara mateix que sí 51%, que no 49%. Molt igualada aquesta enquesta. En clau espanyol, sobre Carlos Romero, satisfets amb el seu rendiment? Sí 81%, no 19%. I en clau Girona, qui ha de ser el davanter titular contra el València? Aposteu per Estuani al 33%, per Miovski al 28%, la majoria al 39% per Danjuma. Marc Paires al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Toma Julián Álvarez, carrera, pierna derecha, Julián, chuta Julián, gol. Gol.
Uy, va.
De Julián Álvarez.
Digo, uy, va porque se ha resbalado.
Se ha resbalado, pero la ha pegado arriba.
Es increíble.
A romperla, ¿eh? La Valverde.
Yo creo que la ha salido ahí porque se ha resbalado, ¿eh?
¿Tú crees? No, yo creo que no.
Sí, yo creo que iba a tirar a un lateral, pero la ha salido ahí.
Espérate. Están mirando a ver si ha tocado dos veces.
Sí, se ha tocado dos veces la pelota Julián Álvarez, sí.
Estaba pasaría.
En la primera impresión parece que no, pero claro, cámara lenta igual encuentran dos toques.
Oye, ah, y si toca dos veces, ¿qué pasa?
Porque está en un penalti.
Claro.
¡No vale! ¡No vale!
No veo el doble toque, ¿eh?
¡No vale!
Sí, pega con el. Dispara con la derecha, sí, sí. Y golpea a la izquierda.
Ah, efectivamente, sí, tal sí. Cual.
Ahí va Rüdiger. Toma carrera. Pierna derecha. Rüdiger chuta.
Nit de fortes emocions al Metropolitano amb aquesta polèmica jugada del penal invalidat a la tanda a Julián Álvarez, que pot marcar el desenllaç de l'eliminatòria. Així va reaccionar Simeone a la sala de premsa després de poder veure la jugada ja per la tele.
Pero yo le una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, no, viste que me quedé, va por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de pena. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué, pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?
Yo no lo sé, por eso digo que no, si me has preguntado.
¿La viste?
Yo digo que por eso te pregunto.
¿Pero la viste o no la viste?
Yo vi la repetición.
¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado?
Pero por eso
yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si
no
tú
tengas miedo. Si tienes miedo, porque después te van a...
No, yo te pregunto.
Noble, si
yo
te tienes
pregunto,
miedo.
No, yo no. Te pregunto.
Cualquiera si de los que está acá presente si vio que la pelota la tocó dos veces, Julián, levante la mano.
Yo te pregunto.
¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie. Listo, otra
Julián,
pregunta.
¿Qué te dijo?
No hablé con él. Si me fui solo a caminar por ahí atrás.
Simeone, ¿eh? Ningú podia tenir clar si l'havia tocat una o dues vegades. Diferent-ho a veure Ancelotti.
Yo creo que ya lo habían detectado, porque cuando nos hemos dado cuenta nosotros que había esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Nosotros no vemos, o por lo menos yo no me he dado cuenta de esto. He visto, sí, me parece que toca con el pie izquierdo, el segundo toque.
La jugada és molt controvertida, per tant, avui toca trucar al nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Com veus la jugada? A veure.
Suposo que estàs parlant de la...
Home.
De la del penal, no?
Sí, clar. Sí. Julián Álvarez,
vale,
sí.
No, no,
sí,
jo per no, si quina... volies parlar més extens, no? No. Mira, escolta, el món és un món de contradiccions i a la mateixa regla 14, per un costat, diu tocar el balón, i per l'altre diu desplaçar el balón. Val? I entre tocar i desplaçar hi ha una diferència notable. Però per sobre de tot això jo sempre vaig a l'esperit de les regles de joc, és a dir, que tu no facis alguna cosa intencionadament que serveixi per enganyar o per prendre una decisió equivocada a l'adversari. Mm. En aquest cas no es dona cap d'aquests fets, és a dir, en directe, que em perdonin, el 99,99% de la població humana no va veure absolutament res.
Sí.
Els que estaven amb una càmera ja enfocada i tot això, no dubto de que ho van veure perquè, com es diu, com es deia al col·le, es va enxivar al bar perquè el bar intervingués. Vale? Perfecte. Per tant,
sí, no s'aprecia un canvi de direcció pel doble toc.
No, res, absolutament. Ni ell ho fa expressament per enganyar el porter. Per tant, per l'esperit hauria de ser gol.
I perquè ara Sergi, una cosa, la normativa no diu clarament que si tu toques dues vegades la pilota el llançament està invalidat?
Sí.
Per tant, si l'àrbitre de VAR veu la repetició sí, i considera però, que toca dues vegades, està ben invalidat.
Sí, però s'entén quan és intencionadament. No. Això és l'esperit de la regla. Quan tu ho fas amb un afant d'obtenir un avantatge o d'enganyar l'adversari, però quan és una relliscada com és aquesta, l'esperit no vol dir això. I, si vols un exemple, aquest mateix àrbitre li va donar un gol vàlid a Messi amb unes condicions encara més clares.
El Mundial de Qatar, no?
Sí. És que la vida és molt dura. El mateix àrbitre.
Ja.
amb les mateixes condicions, amb tot igual. Per què? Perquè s'interpreta que, evidentment, Messi no posa el peu dret perquè li toqui la pilota en allà i això canvia, perquè a més es veu clarament que el porter estira cap a un altre costat. Vull dir que no té sentit. Jo diria que aquell dia l'àrbitre sí va utilitzar l'esperit de les regles de joc, sota el meu modest criteri. Bé, a la vida cadascú pot tenir el criteri que cregui més convenient o li interessi més els colors del seu equip. Jo intento buscar el del futbol. Quan tu no intentes enganyar, quan tu no intentes obtenir avantatge, quan ha sigut una cosa fortuïta, que no canvia per res, ni la direcció de la pilota, ni res de res, a l'esperit és que hauria de ser gol. Però, si tu t'agafes això com una capsa sabata, esquadrada, inamovible, etc., estaria ben anul·lat. Però és curiós que el mateix àrbitre, el mateix, no el Sergi Albert allà xiulant a Qatar o xiulant ahir, no. El mateix àrbitre. Per això et dic que a partir d'aquí ja et pots imaginar. Poses la camiseta merengue, sí, pues, una cosa, clar, i clar. Si poses la del Salete de Madrid, pues una altra.
Sí, sí, això sempre és així. Escolta, una última cosa. En qualsevol cas, no hauria d'haver anat l'àrbitre de camp a veure-ho al monitor per acabar de prendre la decisió? O ja sé, el del VAR ho té claríssim, que és difícil que ho tingui claríssim perquè és molt difícil d'apreciar. No cal.
Mira, aquestes són altres coses que també dintre la mateixa normativa es contradiu. Jo com a àrbitre, jo lo quiero ver. Clar. Jo vaig a veure-ho. No és que no em cregui el del barba, jo vull veure-ho. Sí. Jo vull veure-ho, és que no es pot xiular així. O sigui, jo no puc xiular repenjant-me amb el senyor que està dalt. El senyor que està dalt està per ajudar-me a mi, jo vaig, i el que s'ha de mullar, i ho diu textualment a les regles de joc, que la decisió correspon sempre al de baix, no al de dalt. I, per tant, havia d'haver anat a veure les imatges. Però tot això encara dona més motius per la polèmica. Per què no va? Per què no va? I si, a més, si em permet ser una mica irònic, i si li poses al costat, dic, bueno, abans que decideixis, et primer passo les imatges de Qatar. I després digues si el gol és vàlid o no. Noi, vull dir... diu el que és que la realitat supera la ficció, no? Una cosa per l'estil. Pues aquí ha passat això, vull dir, vamos, un cop de teatre per acabar un partit que ni el guionista més trempat seria capaç de buscar un final igual,
Sergi, gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau. A veure com respiren avui els matalassers. Tenim el company Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas tardes, Joan, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo, Juan?
Bien, el cuerpo bien, bien. Después de un partido de esta intensidad y tanta presión y demás, pues uno, digamos que tiene una resaca, y sobre todo si te fijas en el resultado y cómo es la conclusión, pues a lo mejor que a la gente de la Atlético de Madrid le deja peor cuerpo, pero claro, como bien el mal cuerpo, digamos que se empeora cuando ves la polémica y cómo se producen los acontecimientos para que el Atlético de Madrid quede apeado una vez más de la Champions, ¿no?
¿Qué te parece a ti la jugada de Marras, Juan?
Bueno, va a haber muchísima controversia porque, primero, para mí la imagen no es concluyente. La toma trasera no se ve ese doble toque. En la delantera sí que se aprecia muy leve. Pero claro, aquí ya empiezas a hablar de precedentes. Que ha habido casos en los que ha habido doble toque y se ha dado el gol. Otros casos más fragantes que existe el doble toque. Entonces, aquí surgen muchos debates y mucha controversia, Joan. Por ejemplo, si el VAR viene a ayudar, te tiene que ayudar con una toma definitiva y concluyente, y no las hay, porque sigue generando duda. Y sí. Cuando esto está generando tanta duda, es porque hay algo que no está claro. Y ante la duda, el VAR ha venido para ayudar, no para generar mucho más duda. Sí. ¿Qué pasa? Que esto no satisface ni a unos ni a otros. Va a ser el recurso, pero a lo que algunos se aferran, y que hay que debatir, porque esto, como tantas jugadas de manos que son para un lado o para otro, que en el fútbol actual las manos de antes no se pitaban y ahora sí se pitan, es decir, esto está en una nebulosa y en una zona gris que el VAR todavía no ha terminado de desbaratar ni de aclarar. Sí. Y esto genera pues toda más controversia. ¿Qué pasa? La gente de Madrid, evidentemente, se mofa, se ríe y se jacta de que este resbalón ha eliminado al Atlético de Madrid. Pero si esto hubiese sido al revés, el París estaría parado por completo. Lo sabemos perfectamente porque aquí es una cuestión de también la influencia, el peso mediático y la trascendencia que tienen unos errores en función de una camiseta de otra. Le ha ocurrido al Atlético de Madrid y yo, esta es la jugada de Marras y la que va a generar polémica, pero luego la eliminatoria tiene muchísimas otras lecturas, ¿no? Otras lecturas que yo creo que el Atlético de Madrid ha caído muy dignamente, pero también te digo, Iván, que no va a encontrar el Atlético de Madrid en la era del Cholo, que es tan larga y tan espléndida en muchos aspectos, que no va a encontrar en Madrid en esa tesitura tan mermado, tan diezmado, con tan poco juego y con tan poca actitud.
Claro.
Y eso hay que reprochárselo al Atlético de Madrid.
Sí, claro. sí. Eso también te lo quería preguntar, porque estamos enfocando todos mucho en la jugada polémica, que es muy polémica, es verdad, pero si hacemos una lectura de la eliminatoria, Juan, yo al final me he quedado un poco con la sensación de que al Atlético de Madrid le ha faltado, no sé, un puntito de determinación, un puntito de atrevimiento para poder dejar fuera un Madrid que yo lo he visto muy gris en la eliminatoria.
Correcto. Yo, en la lectura global, te digo, va, primera eliminatoria. El Atleti juega muy bien, le domina como pocas veces en todas las eliminatorias que ha habido entre Madrid y Atleti en estos años, le domina, le posee, gana la posesión, pero no termina de rematar la faena pensando que tiene un partido de vuelta. Para mí error, porque tú a un rival tan diezmado, y más siendo el Madrid con todo el peso psicológico y demás que tiene, le tienes que pasar a cuchillo, entre comillas, ¿no? El partido de vuelta, igual, sales como una salación, le sorprendes, igual a la eliminatoria. Ahí discrepo de la gente que dice que el Cholo echa el equipo hacia atrás, ¿por qué no? Porque tú avanzas, generas mucho fútbol ofensivo, muchas ocasiones, y al Madrid le sostiene solo Courtois. Y eso es porque el Atleti busca el partido. Bueno, yo creo que para mí es un error que el Atleti Madrid no consiga, que escucha, ahí tiene que mucho que ver Courtois, porque hace 4 o 5 iteraciones de mucho valor que salva al equipo. Pero yo creo que el Atlético de Madrid nunca debió llevar el partido hasta los penales. Hasta los penaltis, porque es una lotería que llegas a la prórroga, pero la prórroga, yo creo que el mejor Madrid se vio en la prórroga. Es donde mejor estuvo, más consistente, aguantó bien, buscó la portería de Oblak. Pero tú no puedes llevar el partido hasta ese extremo, porque al final, en esta suerte de lotería, como quieras llamarlo, de los penaltis, pues muchas veces la moneda sale cruz y volver a salir cruz.
Sí. Una última cosa, Juan. El domingo, Atlético de Madrid-Barça de Liga. Puf, mucho desgaste ayer el Atlético.
Vamos a ver el efecto físico y psicológico. Yo creo que el físico, a pesar del desgaste que fue ayer, que fue tremendo, yo creo que va a ser menos que el psicológico, porque, claro, esto es un palo. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto a Simeone en estos 12 años que lleva ser tan explícito con las ganas de llegar a una final de Champions. No se lo vi ni en la de Lisboa ni en la de Milán, y aquí sí que había un convencimiento por el juego, por la calidad que tienes de plantilla, por tus jugadores y tal, y te quedas ahí. Vamos a ver el impacto psicológico, cómo le afecta, pero es evidente que tú te tienes que rearmar, porque tienes opciones todavía en Liga y tienes una eliminatoria de Copa del Rey con el Barcelona de vuelta, que la tienes que superar. Entonces, eso va a haber mucho trabajo de construcción y de reparar. De hecho, yo creo que Simeone, si te fijaste en las imágenes, lo empieza a hacer cuando el equipo está batido, acaba el partido, y les hace dar una vuelta de honor para levantarle y decir, señores, hemos caído con la cabeza bien alta. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene, pero es mal enemigo el que viene.
Sí. Bueno, a ver qué pasa el domingo. Juan, gracias, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, Joan.
Chao. Ahora Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Julián Álvarez, l'aranya. Sí, l'aranya que s'enreda la teranyina, l'aranya és la pilota, i la teranyina són les dues botes de Julián Álvarez. S'enreda l'aranya en les dues botes o no? El que estigui segur que aixequi la mà. I clar, les enquestes donen peu a totes les interpretacions. El diari AS, per exemple, 62% creuen que va tocar les dues botes. Al 20 minuts, 39% diu que sí, que va tocar les dues botes. 42% que no. I no ho tenen clar el 18%. Molt igualada la Copa també, 51% que està ben anul·lat el gol i 49% que hauria de ser gol. Per desactivar aquestes enquestes, la UEFA hauria d'haver difós una imatge nítida, tipus ull de falcó del tennis, per demostrar nítidament la invalidació del gol. La decisió va ser ràpida. Des del VAR van comunicar de manera immediata a Masiniak que invalidés el gol. El VAR hi era el polonès Tomasz Kwiatkowski, assistit per l'alemany Bastian Danker. La imatge, la teranyina, els peus, amb l'aranya, la pilota, i Simeone demanant a la sala de premsa que aixequi la mà aquell periodista dels molts que hi havia allà que hagi vist que la pilota toqués les dues botes de Julián Álvarez.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:25, una pausa i seguim.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
I 26. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Acaba de fer ara mateix una nota a la UEFA sobre
habemus
la jugada de Marras, no?
Habemus vídeo, habemus comunicat i habemus vídeo, eh? I, bueno...
Habemus vídeo, però tu veus el vídeo i tampoc t'acaba de treure dubtes del tot, al 100%.
El que acaba de publicar UEFA sí treu dubtes.
L'acabo de veure.
El que acaba de publicar... I per tu no toca? Encara continuem?
No, no. Jo és que estic dient des d'ahir que per mi toca dues vegades.
Aviam.
Però també veig aquest vídeo de la UEFA... I no em sembla una prova definitiva, encara, tampoc.
Per mi sí.
Bueno.
Per mi sí. Veus? Encara hi som, eh?
Sí,
encara
no,
hi som. I això que UEFA ha fet el que havia d'haver fet des d'un principi, que és publicar el vídeo on, segons la UEFA, segons Marciniak i segons Kwiatkowski, que és l'àrbitre de VAR, Tomasz Kwiatkowski, també polonès, doncs Julián Álvarez hauria tocat dos cops el llançament de penal de Marras. El comunicat de la UEFA és molt curt, a requeriment, vam rebre un requeriment de l'Atlético de Madrid demanant per l'anul·lació del penal llançat per Julián Álvarez. Adjuntem la prova on es demostra que Julián Álvarez toca dues vegades la pilota i que, per tant, el llançament ha de ser automàticament anul·lat. I acaba aquest comunicat dient que, arran d'aquesta jugada, UEFA consultarà amb FIFA i amb International Board per canviar la famosa regla 14 i que, en cas de doble toc de manera involuntària, doncs el penal tiri cap endavant. Jo, insisteixo, i respectant totes les opinions, és la imatge més clara que he vist. Aquest matí ens hem passat tot el matí veient imatges, dubtant fins i tot de si estan més o menys trucades, si són reals o no són reals. Aquesta que publica UEFA, per mi, és la més evident i, amb tot el respecte del món per opinions, per totes les opinions, toca dues vegades la pilota, frega una i toca la segona.
Ja tenim definits els quarts de final, Gil.
T'agrada Dortmund?
Sí.
Elena, no tant.
Sí, a mi sí. A mi... Hola, què tal? Hola. Bona tarda, Gil. A mi sí que m'agrada Dortmund, eh?
Bueno, doncs el Dortmund serà el rival del Barça, eh? I això que al minut 5 de vida avançava el Lilla, el Pierre Mourin, una remotada que es menja el porter alemany i li passa per entre les mans una cosa inaudita. El porter Chevalier va treure la primera part dues rematades a boca de canó i a la segona es va intensificar el domini del Borussia Dortmund, que en 10 minuts li va donar la volta al marcador amb gols de Emre Can de penal i Beyer. Per cert, en aquest partit, Gross va veure una targeta groga que li fa perdre's l'anada d'aquesta eliminatòria de quarts contra el Barça. Lilla 1, Borussia Dortmund 2. Mentretant, a Birmingham, l'Aston Villa no va donar opció a la sorpresa. L'expulsió de Sabe al minut 17 va acabar amb totes les esperances del Bruges i els gols eren qüestió de temps. Van arribar a la segona part amb doblet de Marco Asensio. Quin aterratge de Marco Asensio a l'Aston Villa.
Està fent bé, sí.
A pli-pli. I Madsen, 3-0 definitiu, l'Aston Villa de retorn a la noblesa europea. Li van preguntar, després del partit, a Unai Emery Etxegoyen pels grans d'Europa. Això és el que pensa Unai.
Wow, Real Madrid,
Real Madrid, Bayern de Múnich, Inter de Milán, Arsenal, Borussia Dortmund. Aquest és el nivell, i ara estem en aquest nivell. Hem d'estar orgullosos, però volem més.
We have to be proud, but as well, we want more.
No ha posat el Barça, no?
És el que t'anava a dir. No ha col·locat el Barça, no sé si té algun ressentiment de certa eliminatòria europea, però Unai Emery no esmenta el Barça en aquesta noblesa europea del top 8. I a Londres, Plàcid Brana per l'Arsenal. Partit d'inventari, amb empat a dos final davant del PSV Eindhoven, el conjunt d'Arteta que serà el rival del Madrid. Tenim quadre de quarts de final i tenim dates. Eliminatòria llarga pel Madrid, eliminatòria curta pel Barça. 8 d'abril, Arsenal-Madrid, Bayern-Inter. 9 d'abril, PSG Aston Villa, Barça-Borussia. 15 d'abril, la tornada a Birmingham. La tornada a Madrid, millor dit. No, la tornada a Birmingham, Aston Villa-PSG. La tornada a Dortmund, Borussia-Barça. I el 16 d'abril, Inter-Bayern-Real Madrid-Arsenal.
He de dir una cosa. Unai Emery, si té ressentiment contra algú, és contra Luis Enrique, que va ser l'entrenador de la remuntada del Barça contra el Paris Saint-Germain, i ara es veuran les cares en aquesta eliminatòria a quarts de final.
Aquest ressentiment l'hauria de tenir.
Perquè de la plantilla ja no queda pràcticament
aquest
ningú.
Aquest ressentiment l'hauria de tenir cap a un altre, no pas cap a Luis Enrique.
El Barça ja va estar a Dortmund a la fase Lliga, l'Ena, sí? I va guanyar 2-3.
Sí, sí, es tornaran a veure les cares 3 mesos després. Bé, serà 4 mesos després. El partit que van guanyar els Flick per 2-3 el mes de desembre era Nadal a Dortmund, arbres de Nadal, tot perfectament decorat. En la fase de la Lliga de Champions era el 6è partit d'aquesta primera fase de grups, i els marcadors, els que van fer els gols, van ser Rafinha i l'heroi inesperat, Ferran Torres, que va entrar des de la banqueta. Per tant, doncs, el precedent que hi ha més recent, del mes de desembre, cau a favor del Barça.
Notícies del dia. El Barça, Elena, ja tenim a Íñigo inscrit per la propera temporada també, no?
Sí, ho avançava Mundo Deportivo, ja respiren tranquils. El Barça i també el central, Íñigo Martínez, perquè la Lliga, i també està confirmat per fons de la patronal, ha validat l'ampliació del contracte d'Íñigo Martínez un any més. Recordem que acabava contracte el juny del 2024. Del 2025, perdó. I amb l'espai salarial que s'ha generat amb la sortida de Víctor Roque, ja es pot inscriure. Per tant, no ens trobarem en la situació de que l'1 de juliol queda desinscrit i toca patir, com ja li ha passat al propi Íñigo Martínez, com ja ha patit el propi Íñigo Martínez aquest estiu passat.
I estem pendents de que se sàpiga, no sé si avui o demà, la data del Barça-Osasuna.
En les properes hores. L'escenari actual és que Lliga i Federació volen que aquest partit Barça-Osasuna, suspès de la jornada 27, es jugui el més aviat possible. La primera data que proposen, dijous 27 de març, és a dir, que es disputi d'aquí dues setmanes. El Barça diu no. El Barça s'hi oposa perquè just després de l'aturada de seleccions i no podrien comptar ni amb Rafinha ni amb Araujo. L'alternativa seria esperar el 2 d'abril, que és la tornada de Copa al Metropolitano, recordem, empat a 4 a l'anada a Montjuïc. Si el Barça cau eliminat, aquest partit contra Osasuna de Lliga es mouria el diumenge 27 d'abril, és a dir, l'endemà de la final de la Copa del Rei a Sevilla. I com a última opció, que és la que no veu amb masses bons ulls la Lliga, és col·locar el partit en l'última setmana de competició. És a dir, entre
just
la penúltima
jornada, no?
Sí, entre la penúltima i l'última jornada de Lliga, és a dir, el 21 o 22 de maig, però la Lliga hi veu problemes perquè les jornades 37 i 38 diu que han de ser unificades. Per tant, decisió en les properes hores. Què passa si l'Osasuna diu sí a jugar el 27 de març, aquesta proposta de Lliga i Federació, i el Barça diu no? Doncs que entraria el jutge de competició, i aquí el jutge tindria l'última paraula, tindria la decisió definitiva.
Molt bé, perfecte, estem pendents. Parlant de jutges, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Una novetat que feia dies que no parlàvem del cas Negreira, ja tenen data per declarar Bartomeu Rossell.
Sí, el 17 i 30 de juny, la jutgessa del número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga els pagaments a l'expresident del Barça, a l'expresident del Comitè Tècnic d'Àrbits, Enrique Negreira, ha citat a declarar els expresidents Rossell i Bartomeu a finals del mes de juny, no només els dos antics dirigents blaugranes, també a la dona de l'antic número 2 dels àrbits, Anna Palau, i els exdirectius del Futbol Club Barcelona, Albert Soler i Òscar Grau. El dia 17 és la citació per la parella i per Bartomeu, i el dia 30 de juny seran citats el fill d'Enríquez Negreira, Javier Enríquez Negreira, Sandro Rossell i els dos directius. I a més d'això, la novetat és que la investigació, bueno, ho repetim moltes vegades en aquests dos anys, però s'allarga 6 mesos més, com havien demanat la Fiscalia i l'acusació, on està la Lliga, i diuen perquè pot dilatar-se tot el procediment, perquè encara no han pres declaració a tots els investigats, que és un pas obligatori per enviar el cas Negreira a judici, que segons aquestes declaracions podrien fins i tot obrir-se altres diligències. Recordem que entremig de tota la causa s'ha jubilat el jutge que portava tot, que era Joaquín Aguirre, i que ell no va posar data a aquestes citacions dels investigats. Ara ho està fent la jutgessa Alejandra Gil. Enríquez Negreira sí que va anar, es va acollir el seu dret a no declarar després que el jutge li denegués no fer-ho per demència, i aquesta setmana just fa 2 anys que es va obrir aquest cas, el cas d'Enríquez Negreira, el cas Negreira, per un presumpte delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Adeu, Condis, que vagi bé.
Adeu.
De seguida, la tertúlia del Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
La tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Segur que ja sabeu que us preguntaré d'entrada.
Sí.
Va, va, dispara.
Tinc una sospita.
que és com es presenta el cap de setmana. No, és broma.
Vale.
Jo em pensava que anaves a preguntar per la futura pilota d'or. No. Avui he tingut una altra tertúlia. Em sap greu, us he posat les banyes.
No.
I he mencionat el Dani, perquè ja donaven els tres candidats de pilota d'or, Pedri, Rafinha i Lamine, i jo crec que el Dani li donaria Dembélé.
No li donaria, però no descarto que estigui al podi, si segueix així.
Ah.
Però jo li donaria Rafinha per números, però el que més m'agrada de tots els que has dit és Lamine.
Home, tot això també dependrà molt de com acabi la temporada, no? El que guanyi amb el seu equip la Champions tindrà molt més números de ser pilotador.
Clar, clar.
Julián Álvarez, Dani, toca dues vegades o una?
Doncs pot ser que toqui dues. Després de veure 8.000 milions de vídeos i de veure el tuit que ha fet la UEFA, el comunicat que ha fet la UEFA...
Has vist el vídeo que ha fet la UEFA?
Sí,
per tu és concloent i definitiu?
No.
Per mi també ho sembla.
Per mi, si li poso voluntat de veure-ho, potser penso que sí que toca dues vegades, però clar, haig de fer un esforç. Concloent i definitiu no és. Aclaridor no és. No és un vídeo que dius, mira, s'ha acabat el debat està tancat, per mi no. Però tampoc crec que sigui, vull dir, tampoc crec que la UEFA hi hagi una conxorxa perquè, ja. per putejar l'Atlètic de Madrid. Vull dir, jo crec que és una situació molt desafortunada, de les que es veuen poques vegades a la història del futbol, i com sempre, perquè això, el destí sempre és així, li ha tocat a favor del Real Madrid. Però per mi el problema, ja si voleu després analitzem el partit, per mi el problema és haver d'arribar a la tanda de penals, no a la tanda de penals.
Sí, parlarem també del partit. Júnior, per tu la toca una o dues vegades? Quina sensació tens?
Jo com no m'amago mai i no tinc por a dir les coses pel seu nom, no suporto l'estupidesa humana. Per mi, anul·lar aquest gol de penalti és un frau en tota regla a qualsevol persona, a qualsevol aficionat al futbol que l'hagi vist tota la vida. O sigui, se'ns estan en la pinça amb el VAR i amb les normatives i en ser pulcres si ho toca una vegada o no toca dues. El pobre està a punt de fallar el penalti perquè rellisca. I el fica de miracle. I a sobre li anul·lem perquè estem dient que l'ha tocat dues vegades, per favor. És l'estupidesa més gran de fa molt temps que veig el futbol. Independentment d'analitzar el partit, de si el Simeone es mor de por, de si el que havia de fer començant 1-0 era atacar, apretar i no fer-se petit. O sigui, arribar a les tandes de penalti, això és una altra anàlisi. Però anul·lar aquell penalti, per favor. Això ens passa aquí a Can Barça i estem...
Però aquest debat, Júnior, ja l'hem fet moltes vegades. Una cosa és la norma, si ens agrada més o menys, o si té més sentit o menys, però la norma ara mateix és la que és. I diu que si la toca dues vegades s'ha d'invalidar. A ti et sembla que la toca dues vegades o la toca una?
A mi em sembla que la toca una vegada, però si l'hagués tocat dues... A mi em sembla que la toca una, però si l'hagués tocat dues vegades, és que em saltaria la norma. És que és absurd, és que no, ni influeix en la trajectòria de la pilota ni en el resultat.
Sí. És que a mi em sembla, Dani, que la toca... Jo crec, tinc la sensació, perquè tampoc la certesa, que la toca dues vegades i que per mi sí, que pot ser que aixequi una miqueta la pilota.
Sí, però has de veure-ho, has de veure amb moltes ganes, per veure-ho, perquè és molt lleu en el cas que existeixi.
I amb això acabo, perquè no vull ser més pesat, però en qualsevol cas, tots dubtem.
Sí.
Si la toca, si no la toca, si estiguéssim debatint sobre la norma de si ha matat algú, el condemnaríem a la cadira elèctrica? Tindríem el valor de condemnar sense tenir clar si la toca o no la toca a la cadira elèctrica?
Jo tampoc. Passa,
clar, com que al final és un penalti, doncs no, els judicis de valors doncs
perden força. Hem condemnat a l'Atlètic de Madrid a la cadira elèctrica, en aquest cas.
Exactament.
Tampoc no entenc per què no va l'àrbitre a veure-ho al monitor i que decideixi ell.
Sí, és que passa tot molt ràpid, fins i tot a Manolo Lama i els que estan a l'estudi discuteixen sobre si l'ha donat o no l'ha donat, i no es posen d'acord, perquè és que passa tot molt ràpid i ho dona com perfet. No, fora, no ha passat res. És molt estrany, és molt estrany.
És una jugada que pot determinar l'eliminatòria, però abans hi ha un partit d'anada i un partit de tornada, Júnior. Parlem de l'eliminatòria, del partit d'ahir. Jo ara ho comentàvem amb el Gato, jo tinc la sensació que a l'Atlètic de Madrid li ha faltat un puntet d'atreviment o d'ambició.
Per mi, exactament, per mi li ha faltat ambició, li ha faltat atreviment, li ha faltat valentia, i al final, quan especules amb el resultat i fas un futbol esquerp, doncs poden passar aquestes coses, independentment de si, repeteixo, si es mereixen que els anul·lessin el penal o no.
Jo estic...
però el plantejament és esquerp.
Molt, molt emprenyat amb Simeone, però molt. O sigui, estic un 3% emprenyat pel penal i un 97% emprenyat per l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Sento el sènior.
Està el sènior per aquí darrere, també, remugant.
Està el sènior que ara mateix no l'acord de trucar i no vegis. Li encanta parlar per telèfon. Sí. Hombre, muchacho!
No, el que dic és que no tindràs una oportunitat com aquesta una altra vegada. El Madrid no va fer res, absolutament res. Fa una jugada en tot el partit, que és veritat que és la del penal, que li fan a Mbappé, i el falla Vinícius. Tota la resta, tens la sort, o l'encert, de començar al minut 1 amb un gol a favor. I resulta que hi ha una cosa que em va posar molt nerviós a Simeone, que és que els minuts finals de la segona part i els minuts finals de la primera i la segona part de la pròrroga li fot bronca a Oblak,
sí,
perquè no tregui... Perquè no, és que queda poco.
Sí, aguanta, no?
Per cert, hi ha una vegada que Oblak es salta aquesta bronca i l'Atlètic de Madrid té una ocasió. Sí. O sigui, si no fos per... O sigui, si hagués fet cas a Simeone, no hagués tingut aquella ocasió. I a sobre, després de fer això, després de dir-li a Oblak, no treguis, que vull anar a la tanda de penals. Llavors arriba a la tanda de penals i es posa d'esquena mirant al terra, ai, estic molt nerviós. Bueno, però si l'has volgut tu, la tanda de penals. O sigui, estàs dient-li al teu porter que anem a la tanda de penals i ara a la tanda de penals tots són patiments. Ah, t'ho podies haver estalviat.
Sí, sí. Al Barça li va anar molt bé un partit com el d'ahir, Júnior, perquè ha d'anar el diumenge al Metropolitano i l'Atlètic de Madrid jo crec que estarà tocat en lo anímic i en lo físic també.
Jo crec que tens les dues lectures, o sigui, li van haver a lo millor si queden tocats anímicament o físicament, però també pot ser que li hagi anat malament perquè l'Atlètic de Madrid està tocat i està ferit en l'orgull, està cabrejat perquè creuen que l'eliminació és injusta i el que volen és reviure i volen venjança, i a lo millor el que l'ha de pagar doncs és el que menys culpa té en aquest cas i és el Barça. Per tant, per mi no és un argument de facilitat de partit d'aquest cap de setmana, i potser seria tot el contrari. Llavors ens ho hem de prendre molt en sèrio, amb molta precaució. Són un equip molt fort i a casa seva doncs pot passar qualsevol cosa.
Dani?
A nivell anímic, pot ser el que diu el Júnior, pot ser que afecti negativament o positivament. Ara, a nivell físic, per mi és meravellós pel Barça, perquè és que el desgast del partit d'ahir... Per mi hi ha dos sortejos que són el que li toqués al City i al Madrid, ja sé que el va passar per sobre, però que li toqués al City i després que li toqués l'Atlètic Madrid, són dos sortejos que són molt bons per la Lliga, pel Barça, perquè el Madrid es desgasta, encara que el City estigui fatal. Bueno, el fet de que sigui el City el fa estar en tensió, i el fet de que sigui l'Atlètic Madrid és una guerra física de pilotes dividides, d'anar per tot, jugadors que acaben amb lesions, amb molèsties. Per tant, això és bo pel Barça.
Acabo molt ràpidament. Com veieu Barça-Dortmund? Veieu el Barça molt favorit o molt, molt igualat, Júnior?
Jo, en principi, veig el Barça favorit contra el Dortmund, i més amb la temporada que està fent el Dortmund. Però no hem d'oblidar que al final això és la Champions, són dos partits, jugar a Alemanya sempre és difícil, i pot passar qualsevol cosa, però evidentment veig el Barça favorit. A mi veig el Barça amb unes semifinals dura.
Que seria contra Inter o Bayern.
Sí, exactament.
Dani?
70-30 a favor del Barça.
A favor del Barça, molt favorit, molt bé. Ho comentarem. Senyors, ho deixem aquí, Dani Júnior, i recordo el sènior. Una abraçada als tres.
Una abraçada.
Adéu.
Hola, adéu.
Adéu, una abraçada molt forta.
Els bons oïdors.
Vinga, endavant.
Vale.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
Adéu, amics, adéu.
Adéu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport. El Barça a quarts de la Champions. Ara, a continuar liderant la Lliga i ho seguim gaudint amb la passió dels número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón,
Maldini
i Mateu Laoz.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de quatre. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bayori? Bona tarda.
La toca una vegada o dues, per tu?
Mira, aquesta imatge de la UEFA em fa la impressió de que toca per dues vegades, però és per primera vegada en 12 hores, eh?
A tu aquesta imatge sí que et sembla molt definitiva.
Una mica més definitiva, sí. Ara, és real, aquesta imatge?
Home, si la mostra la UEFA, hem de pensar que sí. Escolta, ens portes unes declaracions interessants de Romero, no?
Súper. Avui he estat amb ell, amb el Carlos Romero, en roda de premsa avui a Sant Adrià, després de l'entrenament previ al dia que de demà, que ha de ser important per tot l'espanyolisme, i ara t'explico. Carlos Romero no parlava des de l'1 de febrer. Aquell dia, el futbol nacional es va entrar en armes perquè va fer aquella entrada sobre Mbappé, després va fer el gol de la victòria de l'Espanyol sobre el Madrid. Avui ha estat molt, molt, molt interessant escoltar Mbappé, escoltar Romero sobre el que va passar amb Mbappé.
Nada más entrar al vestuario era coger el móvil y ver todos los comentarios en las redes sociales que obviamente me tuve que desactivar, pero sí que es verdad que todo lo que leíamos y todos los comentarios que nos llegaban hasta que lo quitamos, pues era increíble, ¿no?
¿El balance de que se ha sido injusto contigo?
Por ciertos medios sí, porque al final que se me acusa a mí de acabar con la carrera de alguien, creo que eso son palabras mayores, ¿no? Kylian tampoco me dijo nada ni se lo llevó a otro extremo con otra gente que a lo mejor en ese momento le interesaba hacerlo y ya está.
He dit a Marco Rocha no fa una estona que la tribuna del Futbol Esportiu Espanyol, no?, havia condenat el jugador, i el Miguelito m'ha escrit, però com te atreves, o sé què, tenia que ser expulsat. Sí, però la culpa l'entra l'àrbit, no?, suposo.
De no expulsar-lo, en tot cas, no? Això, no, el jugador.
Això. Romero, parlant de la temporada, va jugar al principi, a l'octubre i al novembre va fer-ho fatal i el va assentar, Manolo González va decidir posar Brian Olivan, i avui ha fet autoexigencia.
Bueno, sobre todo creo que mi mentalidad, ¿no? Creo que sí que es verdad que me relajé, me pensaba que ya tenía todo hecho y me di un golpe de realidad, ¿no? Y creo que ahora estoy mucho más centrado en lo que tengo que hacer, en defensivamente creo que he mejorado muchas cosas también con vídeos, ¿no? Con el míster, que obviamente empecé jugando y como tú dices, no hay altibajos en la temporada a todos los jugadores, pero sí que es verdad que bajé el rendimiento, ¿no? Me lo achaco a mí mismo, soy consciente y...
I el que va passar, o el que ha de passar demà, Joan Selección, tant de bo, eh? L'Espanyol haurien d'estar una mica pendents, amb una samarreteta pel Joan, demà entrenament a l'RCD Stadium previ al partit contra el Mallorca, perquè evidentment pot ser convocat per a selecció de Luis de la Fuente. Romero no té cap dubte.
Bueno, creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Que se lo merece. Sí que hay porteros, pero obviamente creo que está en un momento que es de los mejores del mundo y ahora mismo es una realidad, ¿no? Creo que por méritos tendría que ir sí o sí, es un porterazo, nosotros lo vemos entrenar cada día y la verdad es que es un espectáculo, vosotros lo veis solo jugar, pero el convivir el día a día con él, pues te das cuenta, ¿no?, del portero que va a ser, de lo que ya es, y creo que el futuro que tiene, pues es increíble.
Tant de bo el cridin demà a la selecció, 11:30 l'entrenament a Sant Adrià, a Cornellà, i després pararà Manolo.
S'ho mereix, que el cridin, a veure si és així, ho expliquem demà. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Està aquí també l'Albert Díaz. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Segueixo amb l'enquesta. Dues o una?
Toca dues vegades.
Dues vegades.
Jo crec que toca dues vegades, però és cert, i si no estaríem, ni tu estaries preguntant això, ni estaríem debatent això, ni s'hagués creat tant d'enrenou, que no és clar i evident. I el que jo crec que l'àrbitre ha d'anar a veure-ho. Ha d'anar a veure-ho primer per ell i després perquè esvaeixes dubtes.
És una decisió molt important que ha de prendre l'àrbitre de camp.
Sí, i no descartem, home, si fins ara no ha passat, teòricament no ha de passar moltes vegades, però crea un punt d'inflexió pel que pugui passar d'ara en endavant.
El Girona, Albert, a dos dies de rebre el València, Montilivi, que s'ha de fer fort allà al Girona, eh?
Sí, jo crec que sempre per casa i per equips com el Girona, la realitat passa per fer-se fort, en aquest cas a Montilivi, no? Europa o permanència, algú diu, home, la permanència... a poc, que està tot molt apretat en aquesta zona mitjana baixa de la classificació. Li queden 6 partits al Girona a casa, començant pel d'aquest dissabte a partir de les 9 de la nit, i hem trucat, vas parlar tu amb ell, en el debut històric del Girona a la Lliga de Campions a París davant el PSG, a un, això, històric del Girona com és José Martínez, per veure quina és la realitat ara mateix de l'equip i com veu el Girona.
Jo crec que la situació és bona. Al final estem en un any de realitat total de lo que és la primera divisió. Veiem un any irreal, de que guanyaven tot, estaven en posició de Champions, estaven primers, i al final jo crec que va ser un any que sortia tot, però aquest any és un any de realitat pura i dura, de veure que tots els partits s'han de competir, de que hi ha estat de forma de jugadors i de conjunt, de que no sempre pots jugar bé, i al final és això, la Lliga, no? Lluitar fins al final, intentar sumar tots els punts possibles i anar partit a partit. Però sent realista, jo crec que està en una posició bona a la taula i que s'ha de competir fins al final, no hi ha més.
La realitat, la Lliga, i competir fins al final. Estic preocupat, no tinc cap base per Artur, que entenc que no té res, però demà, a partir de la 1 de la tarda, vull sentir Mitchell, perquè entenc que ha de continuar donant-li criteri al mig del camp del Girona i sent titular, que no està per 90 minuts, ja ho sabem, però que a poc es faci fort i agafi minutatge. I el gran dubte, excepte saber que algun jugador tingui algun entrebanc, algun problema, o no hagi entrenat bé durant la setmana, com està Abel Ruiz, que s'ha perdut els dos últims partits per lesió?
Perfecte. Una més de futbol. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'enquesta, una o dos?
Dos o un. Jo crec que dos.
Que toca dos vegades.
Els jugadors no diuen res després del penal, aquest silenci, malament.
Sí, la reacció del jugador, la veritat és que ell en cap moment protesta, tampoc,
per això,
no?
Per això, plan sí. En botella, no? Pues això mateix.
Ja tenim el Barça femení a la final de la Copa de la Reina, eh?
Sí, déjà vu al Johan. El Barça va superar el tràmit del partit de tornada a les semifinals de la Copa de la Reina contra el Real Madrid. 18-18 els clàssics, després del 3-1 per arribar a la final. Eliminatòria ja va quedar vista per sentència a Madrid, però el conjunt de Pere Romeu, ja va comentar el tècnic a la prèvia, són partits que es motiven sols, i així va ser quan Patrick Guijarro va obrir el marcador al minut 25 de la primera part amb un xut creuat que va superar a missa. Amb l'1-0 es va arribar al descans, partit controlat en tot moment, i Pajor va completar el triomf amb un doblet a la segona part, si bé el Madrid va posar el punt final a la ratxa de 2 anys sense marcar en un clàssic amb el gol de Brun al minut 91. A l'acabar el partit, Pere Romeu va obrir un debat interessant, la rutina i si els clàssics comencen a estar descafeinats, contesta el tècnic del Barça.
A veure, en primer lloc, les coses no són eternes, i com més parlem de que no marquen, més s'aproximen a que algun dia marcaran. Com més parlem de que portem 18 victòries contra el Real Madrid, més ens aproximem que algun dia passarà i sortirà creu. Hem cabrejat perquè no sé si hi ha el temps afegit, era ja de les últimes jugades, però sí que és cert que el partit d'anada vam rebre més ocasions de gol que el partit d'avui.
Curiós, eh? Remates menys a porteria i marques el gol de l'honor. Pere Romeu, a més, va confirmar que l'Udaitán aquí a Nazaret va quedar en un ensurt. Avui a la tarda, a 8:15, coneixerem l'altre finalista que sortirà de l'Atlètic de Madrid-Granada amb 2-0 a favor de l'Atlètic.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que antes se escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6-1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Parlem de bàsquet, Albert, una bona notícia pel Barça, que recupera Panther pel partit de demà contra el Partizan.
Sí, demà a 3:45, que hi ha un petit ajust en els horaris del Barça a casa a l'Eurolliga, habitualment juga els divendres, a 8:45 del vespre, 15 minutets més tard, 8:45, 20:45, i aquesta és la gran notícia a la prèvia. Arriba una setmana més tard del que es preveia, perquè recordes que es va lesionar el bíceps a l'espatlla esquerra a la Copa del Rei. Els serveis mèdics del Barça, després de fer-li proves el dilluns posterior a la Copa, van donar 3 setmanes de baixa, que es complien fa una setmana, arriba una setmana més tard, 4, però és cert que el jugador, que recordem, acaba contracte, i això és important també quan tens una lesió en aquest tram final de la temporada, volia fer net i assegurar-se que està bé. És un reforç importantíssim, perquè recordem, Joan, que el Barça està sense la Provítola, sense Juan Núñez, i veurem quan pot tornar Jan Vesely. És a dir, que és una bona notícia aquest retorn de Kevin Panther. Demà juga el Barça i avui pendents del Real Madrid, que té partit a Itàlia. Recordem que el Barça té una victòria més, està al play-in més que el conjunt blanc. 15 victòries al Barça, 14 al Real Madrid, juga a la pista de la Virtus de Bolonya.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara tenis, ja tenim a Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final d'Indian Wells. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Després d'arrollar a Grigor Dimitrov per un contundente 6-1-6-1 en la siguiente ronda, el murciano se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo por un puesto en semifinales. Alcaraz sigue avanzando rondas en busca del que sería su tercer Indian Wells consecutivo e igualar de esta forma una marca que solo tienen Roger Federer y Novak Djokovic en la pista californiana.
Nunca es fácil, ¿no?, jugar con Grigor. Yo creo que es un jugador muy talentoso, con grandes tiros. Él puede hacer lo que quiera con la bola, lo cual pues permite que sea un rival muy, muy complicado, muy peligroso. La verdad que bueno, hablando del partido, muy contento de haber sobrevivido y a pesar de las condiciones y darme otra oportunidad en la siguiente ronda.
El partido a las 3 de la mañana, hora peninsular. En caso de victoria, su rival en semifinales saldrá del vencedor del Draper Shelton. Un apunte más, presentada Carla Suárez como nueva capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup. En su primera convocatoria para jugar la fase de grupos, ha citado a Sorribes, Buxa, Parrizas y Bon Caballé, mientras que Paula Badosa es baja por lesión.
Acabem amb un apunt d'handbol, que avui té partit important la selecció espanyola de classificació per l'europeu.
Sí, contra Serbia, tras haber ganado Italia y Letonia en los dos primeros partidos, el equipo de Jordi Rivera lidera el grupo con 4 puntos, así que en caso de vencer esta tarde y el domingo en Ciudad Real al conjunto balcánico, conseguirá la clasificación matemática.
Esperamos un partido complicado. Serbia yo creo que tiene un gran equipo. Venimos con muchas ganas de hacer buen trabajo, más después de lo del Mundial. Yo creo que todos tenemos ganas de hacer un buen partido, de terminar con buenas sensaciones y bueno, lo daremos todo y saldremos a por la victoria por los 2 puntos.
Gonzalo Pérez de Vargas es baja por lesión. Regresan Rodrigo Corrales, Aleix Gómez y Caudi Odriozola, que era el jugador que hemos escuchado. El partido a las 6 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hill Superstar.
Regla 14 de la International Board. Si después de que se haya lanzado un penalti el ejecutor del mismo vuelve a tocar el balón antes de que haya tocado a otro jugador, se concederá un tiro libre indirecto. Si la infracción se produce en una tanda de penaltis, el lanzamiento será invalidado.
Claro, eso está claro, eso lo teníamos todos claro.
Aquí esta vez ha ido de un pelo.
Sí.
A ver si tenemos una eliminatoria tranquila de cuartos y si el Borussia o el Bayern hacen el trabajo sucio. De lo contrario habrá que borrarse en semis.
La gila, ¿eh?
La gila, me suscribo. De arriba no, abajo.
La normativa la tenim tots clara.
No, és que la normativa està clara, el vídeo, por favor, transparència.
El Senabre tampoc ho veu clar.
Bueno, ja està. Edu Badia tampoc ho veu clar, Marc no. Pairés tampoc ho veu clar. Bueno, ja està. Oye, nada, es lo que toca, pero siempre hay que mirar con las largas. Igual es cuestión... No os preocupéis que igual nos borramos en semis y lo dejamos correr. Te iba a explicar una muy buena del Elche. Sí, si eres accionista del Elche, estás de enhorabuena.
No soc.
7 céntimos de beneficio por acción. Y además te lo van a enviar por transferencia bancaria. Uf. Como el banco cobre comisión, todavía le vas a deber dinero al Elche. Suerte que el 98% lo tiene Bragarnic. Última hora, llista de la selecció de França. Torna Kylian Mbappé, Tchouaméni està, Dembélé està, no estarà Mendy. Si està Koundé, no estarà Mendy. Un mes de baixa després de les proves d'avui. Oblideu-vos de Joshua Kimmich, ampliat amb el Bayern de Munic fins al 2029.
Les enquestes en clau Champions. Està ben anul·lat el gol a Julián Álvarez, sí 51%, no 49. En clau espanyol, sobre Carlos Romero, satisfets amb el seu rendiment, sí 83%. En clau Girona, qui ha de ser el davanter titular contra el València, guanya Danjuma amb el 38% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.
Esto es transparencia, viva la UEFA.